doncs seguim endavant, parlem ara de bàsquet, dels resultats que ens deixa el cap de setmana a nivell de Copa Catalunya i, com no, la resta de marcadors dels equips del Club Bàsquet Sitges, com cada setmana en companyia d'en Fermí Grabulosa. Fermí, molt bona tarda.
Bona tarda.
Tenim bones notícies. El sènior A de Copa ha aconseguit la primera victòria fora de casa i ho ha fet de forma contundent, de 29.
No res, no. 29 punts i a casa del Sant Boi.
Parlàvem la setmana passada, incidíem en l'aspecte de que el primer equip encara no havia aconseguit la victòria, sinó tot el contrari, que els dos partits que havia disputat fora de casa els havia perdut, curiosament, d'un sol punt. Doncs a la tercera, com es diu, va la vençuda, i dissabte a la tarda a la pista del Sant Boi aquesta contundent victòria 60-89 que...
trenca el malestruc.
Trenca el malestruc d'entrada i col·loca l'equip doncs, en una posició força bona. D'entrada està quart a la classificació amb aquestes 4 victòries i 2 derrotes per endarrere d'equips com el Collblanc, la Torrassa, el Viladecans, Sant Gabriel o l'Artés, que lidera la classificació amb 5 partits guanyats i un perdut. Comencem per aquí. Aquest és un cap de setmana, el que ve, important també per al Club Bàsquet Sitges o per Bàsquet Sitges, que és una miqueta el compendi entre el Club Bàsquet Sitges i l'Esportiu Sitgetà de Bàsquetbol. Saben que ara hi ha un treball conjunt, eh?
Compartir entrenadors, compartir dinàmiques i tenir com un nom comercial o així, que es diu Bàsquet Sitges.
Se li havia de dir d'alguna manera, d'alguna forma, i Bàsquet Sitges doncs és, diem-ho així, la fusió, tot i que no és ben bé una fusió, entre el Club Bàsquet Sitges i l'Esportiu Sitgetà de Bàsquetbol. En qualsevol cas, com dèiem, és un treball conjunt dels dos clubs i això doncs, és fantàstic. Dèiem això perquè aquest proper dissabte, dia 31, a partir de les 5 de la tarda, es farà l'acte de presentació de tots i cadascun dels equips del Club Bàsquet Sitges i l'Esportiu Sitgetà de Bàsquetbol. Això començarà a partir de les 5.
Quan acabi el Sènior B, que juga a les 4, com sempre.
Hi ha una cosa aquí intercalada. Partit del Sènior B, presentació de tots els equips, i després...
Sènior A.
El Sènior A, que, segons hi vés el calendari, juga a 1:15, a les 6:20.
Bé, són... l'hora habitual són les 6, doncs les 6:20 són els 20 minuts extres que es deu necessitar a priori, tot i que sempre es pot allargar o que sigui el tema per fer totes les presentacions dels equips.
Això serà, com dèiem, aquest dissabte, dia 31, repetim, a partir de les 5 de la tarda aquesta presentació dels equips, i després a 1:15, més o menys, minut amunt, minut avall, el partit que disputarà el Sènior A de Copa Catalunya, en aquest cas contra el grup Barna, que serà el proper rival dels homes del Dani Sampere. Això serà dissabte, repeteixo. El que ha passat aquest cap de setmana, doncs, com dèiem, aquesta contundent victòria per 60-89, dissabte a la tarda, el Sitges es desplaçava fins a Sant Boi. Teòricament era un desplaçament assequible, tenint en compte que el bàsquet Sant Boi doncs, encara no coneix la victòria. Sí que li falta un partit. De moment els 5 que ha disputat els ha acabat perdent. I com dèiem, era aquesta una bona oportunitat per endur-se la victòria. Dit i fet, els sitgetans ja van començar dominant el primer parcial per 11-22. El Sant Boi va fer una petita estirada al segon període, es va imposar per 22-20, al tercer un 10-29 i el quart i definitiu període el va tornar a guanyar el Sitges per un sol punt de diferència, 17-18. Pel que fa amb els anotadors...
Doncs Òscar Pérez 11, Guillem Palau no va fer cap punt, Eduard García 6, Adrià Mestres 11, Jordi Escudé 10, David Rodríguez 11, Gerard González 10, Daniel Carreter, 3, Edu Piñero, 12, Xavi Sabater, tampoc en va fer cap, i Artur Barro, 15 punts.
Uh-huh. Aquests són els anotadors. Per aquests 89 punts i per aquests 29 punts de diferència que va aconseguir de marge el Club Bàsquet Sitges. Com dèiem, la classificació està liderada per l'Artés, amb 5 victòries, 1 derrota. Segon, el Viladecans, Sant Gabriel, 5-1 també. Amb 5-1, el Collblanc, la Torrassa. I el Sitges el trobem quart, amb 4 victòries i 2 derrotes. De tots els resultats que tenim al damunt de la taula, només ens en manca un, que és el que el partit que van disputar ahir a la tarda el grup Barna i el Blue RCS. La resta, Fermí, els tenim tots.
Ramon Llull, 77, Targa, 79, Martorell, 59, Collblanc, 82, Reus Plom, 79, Artés, 80, Gavà, 83, Albert Disseny de Manresa, 84, Sant Boi, 60, Sitges, 89, com hem comentat, el que has dit també que falta, grup Barna, Blue RCS, Viladecans, 80, Castellbisbal, 73, i Hospitalet, 80, Vendrell, 71.
Uh-huh. La classificació ja l'hem comentat així una miqueta per sobre, almenys a la part alta, que és el que ens interessa, és aquesta quarta posició del Club Bàsquet Sitges, i a la part baixa, com comentàvem també fa uns moments, el Sant Boi cué encara sense estrenar-se en el còmput de victòries, el Martorell, fa una miqueta de mal a la vista veure el Martorell aquí quan la temporada passada va arribar a disputar les fases d'ascens. Es va quedar a les portes, com dèiem.
I el proper rival, el 12è en posició, amb 2 guanyats i 3 perduts.
El grup Barna, atenció, el proper rival que visitarà aquest proper dissabte.
Tot i que té aquest partit
pendent.
Per anotar.
Sí, sí, precisament amb el...
Segurament jugat, però per anotar encara, i la federació no té a hores d'ara encara els marcadors.
És tan important tenir actualitzades les pàgines, sobretot de federacions esportives, perquè clar, això si...
Després tot el que pot ser mentida,
si
entre cometes.
Si anem despenjats ja, malament rai. Perquè això com funciona?
Els àrbitres...
Els àrbitres els que faciliten el resultat de la federació.
Almenys...
No hi ha un altre mètode més, dic jo, pregunto.
Bé, tot és manual. A les taules es fa un acte manual allà escrita, es dona una còpia a cada equip i una a l'àrbitre. I a partir d'aquí, des l'àrbitre qui truca a la federació i diu el resultat és aquest.
I si truca, doncs fantàstic,
si
tenim
no truca,
el resultat. Si no truca, doncs quedem
fantàstic
penjats.
Fantàstic també, per dir-ho d'alguna manera.
Doncs l'àrbitre del grup Barna Blue RCS no va trucar en aquest cas i no disposem, com dèiem, encara d'aquest marcador del grup segon de Copa Catalunya. En qualsevol cas, doncs, continuem endavant i repassem la resta de la jornada, seguint pel Sènior B.
Sí, el Sènior B, que al final, nosaltres vam dir divendres que jugava a Vilanova, i al final, a resultes del Memorial Blumer, doncs van demanar de canviar el partit i van jugar aquí Sitges en comptes de Vilanova. Jugaven a les 4 de la tarda i van guanyar 77-77 perdó, amb el bàsquet Samà, gràcies a un triple al darrer moment de l'Ignasi Vicente.
Doncs gran victòria del Sènior B en el derbi contra el Tot Sports Club Bàsquet Samà, 79-77.
Sí, seguint. El Júnior A, desplaçament a Gavà, Gavà 53, Sitges 90. També en bona línia, i el Gavà també era el cué, però s'ha d'anar sumant dia a dia. El Júnior B va fer la primera derrota de la temporada contra un equip que també estava a la part alta. Joviat La Salle Manresa 78, Sitges B 61. Llàstima pels de l'Edu. En quant al cadet A, està suspès el partit Climassol Roser, Sitges A. Veurem quina data li posen per jugar-lo. El cadet B, Manyanet L'Escor 65, Sitges B 38. En quant al cadet C, descansava aquesta setmana i a la propera engega més gresca. En quant a l'infantil, Bàsquet Riba 78, Sitges 40. Amb el preinfantil, Prat 71, Sitges 18. El mini A, Cornellà 98, Sitges 32. El mini B, Sant Climent 48, Sitges 41. Aquest dèiem que jugava a les 8 del vespre i al final l'horari va canviar també a última hora, a les 4 de la tarda de dissabte.
Déu-n'hi-do.
En quant al femení, el júnior jugava aquí Sitges, Sitgetà 55, Gavà 42. El cadet A, Sitgetà 68, Toyota Molins 60. El cadet B, Sitgetà 32, Finques Miravet de Sant Feliu de Llobregat 69. El preinfantil, Sitgetà 77, Remosa Súria 27. El mini A, Sitgetà 65, Delfos Cornellà 50. I el preinfantil, Sitgetà 33, Casino del Centre 35. No, mini B, perdó. És que hi ha un error amb el full que consultàvem. Mini B, Sitgetà 33, Casino del Centre Hospitalets 35.
Doncs aquests són els resultats dels equips del Club Bàsquet Sitges i l'Esportiu Sitgetà de Bàsquetbol. Tornem a recordar amb aquest dissabte 31 a partir de les 5 de la tarda presentació de tots i cadascun dels equips, tant masculins com femenins. I recordar també que amb aquest dissabte a l'Escola Esteve Barratxina senceta comença una nova edició del Baby Bàsquet, aquells més petits entre 5 i 8 anys, nens i nenes que vulguin iniciar-se en l'esport del bàsquet, doncs sàpiguen que comença aquesta nova edició del Baby Bàsquet. Si volen més informació, doncs tan fàcil com anar de dilluns a divendres al poliesportiu de Pinsbens i parlar doncs amb algun dels responsables del bàsquet Sitges, o si no, el mateix dissabte a l'Escola Esteve Barratxina s'apropen, s'informen, i si els agrada la proposta, doncs endavant a fer ja les primeres cistelles.
A la secretaria fins a les 8 del vespre acostuma a haver-hi algú per informar.
Doncs així és. Fins aquí el nostre temps dedicat al món de la cistella, agraint una vegada més la col·laboració d'en Fermí Grabulosa. Fermí, moltes gràcies.
A tu.
Fins divendres.
Fins divendres.
Temps d'hoquei a patins a la sintonia de Ràdio Maricel en aquesta nova edició del Temps de Descompte. Acabem de passar ja la tercera jornada i ara fa tot just una setmana en companyia d'Antoni i l'Aleix dèiem que complicat ha de ser anar a la pista del Sant Feliu a obtenir precisament la primera victòria. Doncs dissabte 5-8 victòria del Club Patí Sitges a la pista del Sant Feliu de Codines. I bé, celebrem i de quina manera aquesta primera victòria dels homes de Xavi Navarrete en aquesta primera nacional, en una jornada en què el denominador comú podríem dir que ha estat de nou el gran nombre de gols que es van arribar a marcar. Sens dubte això té molt a veure amb el que també comentàvem la setmana passada de les noves normes, de la nova normativa. Aleix, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Pitu.
Arribat ja aquesta primera victòria, Sant Feliu, dèiem ara fa tot just una setmana que era una pista molt complicada, que l'equip tenia opcions, evidentment, perquè al cap i la fi doncs, s'havia de jugar el partit, i de quina manera es va resoldre 5-8?
Sí, és d'aquells partits que vas a una pista complicada, amb un rival molt complicat, amb un equip molt veterà, però bueno, si fas les coses bé i treballes amb paciència, amb concentració durant tot el partit, alguna cosa positiva has de treure, i és el que l'equip va fer el dissabte. Que en un moment van deixar d'estar al partit i van al marcador, ja ho diu, 5-8.
Un resultat contundent. Sí. Abans d'entrar, però, en matèria del que va ser el partit en si, ens permetran que repassem els marcadors d'aquesta tercera jornada i com queda la classificació en aquesta primera nacional espanyola. Els marcadors són el Raspeig 5, Centro Asturiano 6, el ja comentat Sant Feliu 5, Sitges 8, Oviedo 2, Voltregà 3, Calafell 7, Alcobendas 5, Vendrell 7, Sant Antonio 2, Areces 3, Bigostic 2, Cerdanyola 3, Tordera 2 i Mataró 5, Monjos 1. Això vol dir que hi ha canvi de líder. El Cerdanyola lidera aquesta primera nacional amb 9 punts després de 3 victòries, és a dir, ho ha guanyat tot el Cerdanyola, seguit de l'Areces amb 7. El Calafell se situa tercer amb 6 punts, els mateixos que l'Alcobendas, el Mataró, el Voltregà, el Vendrell i el Centro Asturiano. L'Oviedo és 9è amb 4 punts, 3 punts té el Sant Feliu. El Sitges deixa la cua de la classificació i puja fins a la 11a posició, amb aquests 3 punts aconseguits gràcies a la victòria de dissabte, 3 punts també per Tordera i Sant Antonio, i tanquen la classificació amb un punt, el Raspeig i el Monjos, i el Bigostic encara sense puntuar. Senyors, una nova jornada, com dèiem ara fa uns moments, amb molts gols.
Molts, sí, molts gols.
Benvingut sigui.
Sí, no, és que si realment han adaptat aquesta nova normativa era per això, no? Per donar-li al Patí potser el que no tenia, que era dinamisme, efectivitat i gols, no? Volien espectacle, i jo penso que els partits amb molts gols és espectacle, sigui com siguin, de penal, de faltes directes o de jugada. De jugada m'imagino que hauran poques, perquè jo penso que se faran molts gols de penal. Però si mirem el partit, i això ho sap millor l'Aleix que jo, el partit de l'altre dia del Sitges, doncs a Sant Feliu de Codines, el Sitges va guanyar per espenta, el Sitges va guanyar perquè va tenir iniciativa d'un principi, va marcar el ritme, i jo penso que el Sitges, si comença a marcar el ritme als equips, com és un equip molt jove, doncs costa molt. Jo me quedo amb el partit de pretemporada que va jugar aquí al Sant Feliu de Codines. El Sitges va marcar el ritme i se va anar a la final de la primera part 5-1. Quan va deixar de marcar el ritme, ells es van col·locar fins i tot un 5-5. Jo crec que si aquest Sitges és l'equip que agafa la iniciativa, l'equip que perquè és un equip molt ràpid, molt jove, és un equip que és molt hàbil, tot el contrari d'equips així passats, si aquest equip agafa la iniciativa, doncs serà difícil. Després me quedo amb una cosa i amb això acabo sobre el meu comentari aquest. Després de veure el Cerdanyola, que és el líder, jo crec que el Sitges no és inferior a ningú. Perquè si l'altre dia va mereixer guanyar el Sitges aquí al Cerdanyola, i el Cerdanyola és el líder, això vol dir que la cosa està molt equilibrada i que si aquest Sitges juga amb cap, veurem bons partits dels Sitges.
Aleix, va començar marcant el Sant Feliu. Sí. Al minut 18 Guillem Casals establia aquest primer avantatge del conjunt local, però a partir d'aquí va ser un devessall de gols.
Sí, a veure, el partit va anar més o menys com bé diu el Toni. A veure, en principi una mica el ritme dels Sitges, però no un ritme molt, molt agosarat, era un ritme així de tu a tu. Uh-huh. Llavors, clar, el Sant Feliu és un equip que si marca el primer sempre ja té molt a guanyar. I llavors a mi el que em va agradar i el que em va agradar de l'equip és que l'equip va saber controlar el partit en tot moment i no espantar-se amb l'empat, no espantar-se amb l'1-0 i empatar de seguida i canviar la situació. És que va ser... Sí.
No, m'estic fixant al minut 19, Pablo Aguarón fa l'empat a 1.
Exacte, va ser
i a partir d'aquí festival Òscar Martínez que va fer el segon, el tercer i el quart gairebé amb 2 minuts.
Va ser, marcava un equip, marcava l'altre. Va ser un ritme molt ràpid, jo crec bàsicament pel nou reglament. El nou reglament és un reglament que afavoreix el no contacte. Jo és una curiositat que sento aquest any amb tots els entrenadors, la frase que sento més: sin faltes. I això és un reglament que permet molt el contraatac, molt jugar, moltes jugades ràpides, i no és un joc parat, un joc amb moltes faltes. I és així, el Sitges és el que va fer, el Sitges va jugar el seu joc, i és allò de que la pilota va entrar a totes les jugades quasi que va fer. Mm-hmm. Va destacar també molt l'Àlex Ribó, personalment va fer un dels 3 millors partits que l'he vist jugar jo aquí a Sitges, perquè ho va parar, malgrat els 5 gols, ho va parar absolutament...
Un Àlex Ribó que fins ara havia viscut a l'ombra d'en Jordi Domènech, havia tingut poques oportunitats i ara certament ha arribat el seu moment.
Sí,
suposo que l'aposta d'ell personal de quedar-se al Sitges és dir, home, ara ha arribat el meu moment, ara doncs jo seré el porter del Sitges.
La veritat és que l'Àlex ja va demostrar a l'Hockey Lliga que és un porter de qualitat i aquest any ho està tornant a demostrar. L'altre dia a Sant Feliu és que va parar absolutament totes les jugades perilloses, totes les faltes directes, penals... Jo crec que els jugadors del Sant Feliu haurien d'estar somiant amb ell, perquè és que tot, va per a tot.
Hi ha un moment clau, que és quan el Sant Feliu es posa amb un 4-6, minut 44, però la resposta del Sitges va ser immediata, perquè l'Òscar Martínez va fer el 4-7, el Pablo Aguarón el 4-8 i ja finalment, a un minut del final, Jordi Casaballó posava el 5-8 definitiu. Clar, no sé si van haver moments allò de patiment.
Però poder serà perquè, a veure, ens vam ficar amb una 6 i amb una 6, encara que no ho sembli, és molt difícil controlar el partit. Perquè un marcador tan avoltat i a més, amb el nou reglament, això pot canviar en qualsevol moment.
Sí.
I clar, amb una 6... marquen un gol, el Sant Feliu és un equip que quan marca un gol s'anima fàcilment, llavors va ser aquells 2 o 3 minuts de confusió que un equip té, i aleshores el míster, el Javi, va tallar el partit amb un temps mort que per mi va estar totalment acertat, i a partir d'aquí, l'ho dit, el 4 del 4-6 vam passar al 4-7, al 4-8, i a les acaballes del partit el Jordi Casaballó va retallar distàncies, però bàsicament el Sant Feliu va anar a remolc del Sitges durant tot el partit.
Els golejadors del partit, Marc Vilà, per part del Sant Feliu, Marc Vilà va fer un gol, Guillem Casals un més, Juan Fariza un més, i Jordi Casaballó n'anotava 2. Per part dels Sitges, Oriol Borràs va fer un doblet, l'Òscar Martínez 3 gols, Pablo Aguarón 2, Marc Ortells 1. Aquests van ser els golejadors per aquest 5-8 que li dona la victòria al Sitges, la primera victòria en aquesta primera nacional, però també no hem de passar per alt un fet lamentable que va passar a l'Eix, que va ser una agressió que va rebre el Marc Valdrís. Què va passar? Un cop d'estic al cap i...
Sí, bueno,
i correm-hi tots.
A la jugada de l'1-3 va caure a l'Òscar al terra, el típic, la celebració del gol, i es va quedar enganxat sota un rival, allò que...
Sí.
Llavors el Marc Valdrís va anar corrents a celebrar-ho i va apartar com una miqueta el jugador del Sant Feliu, i al terra, abraçant-se a l'Òscar, va rebre un cop d'estic al cap del jugador del Sant Feliu. Bueno, va ser vermella directa pel jugador de Sant Feliu, i desgraciadament el Marc ja no va poder continuar perquè va tenir que anar-se'n cap a l'hospital amb 7 o 8 punts de sutura.
Un fet lamentable, evidentment, perquè si una cosa han de fer els jugadors d'hoquei és controlar més que ningú els nervis.
Jo penso que va
pensant
ser...
que home, que es porta un estic a la mà i que això pot fer molt de mal, com és el que va passar dissabte.
A més, per lo que ha dit l'Aleix, per mi va ser una jugada d'impotència.
Josep Ramon Altaió, va ser l'agressor en aquest cas.
De fet, el Sitges havia marcat el gol. Anaven a festejar el gol.
Sí, no.
Estava el jugador a terra.
A veure, la jugada també s'ha d'entendre que, clar, l'equip local protestava que l'Òscar havia marcat l'1-3 des del terra. I clar, en el moment que estava del partit, que era, em sembla que falta un minut per acabar la primera part, el Sitges marcava un cop d'efecte al partit, amb un 1-3, anar-se'n a la mitja part. Llavors, no sé si hi hauria impotència d'allò, però bueno, en cap cas justifica
una agressió.
I més un jugador amb la veterania d'aquest jugador, que de fet ja ve de sobrat d'aquesta categoria, i està donant un cop d'estic a un noi jove que està festejant amb el seu company un gol, i que ell no té la culpa que l'àrbitre, si s'ha equivocat, ha estat l'àrbitre i no pas ells, perquè ells s'aprofitaven d'una jugada en la que podien aconseguir l'1-3. Jo penso que aquí ja me van demostrar aquest equip, el Sant Feliu de Codines, que és un equip molt veterà, que sap d'alguna manera recriminar els àrbitres, i que ho saben fer molt bé, no? Jo allà no sé el que va passar, però, home, donar un cop d'estic a un jugador que està a terra, per mi, no és justificable, i aquest jugador, si fos jo l'entrenador, segur que ho pagaria.
Deixant davant d'aquesta agressió, aquest fet lamentable que va ocórrer el dissabte a la pista del Sant Feliu, ens hi trobarem amb això? No dic amb l'agressió, sinó un equip jove com els Sitges, que s'enfronta a un equip veterà, que li pot, que se li puja les barbes, com es diu, i que hi haurà més d'un resultat així.
Jo, sincerament, penso que pot haver agressions tolerables, que per això és l'esport. Tots ho sabeu, que hi ha partits que poden haver-hi alguna agressió, però normal, del joc. Però jo crec que, en cap cas, això és un cas per mi aïllat. Mm-hmm. Una agressió així no...
Sí, no es contempla. No es referia tant a això, sinó
a
la manera de jugar que té el Sitges, que és un equip molt jove.
Això serà, això que el Sitges sigui un equip jove i s'enfronti aquí els veterans forma part del joc.
També.
Crec que és una arma més que els equips faran. N'estic completament segur, però bueno, per mi forma part del joc del hockey. I
segons el jugador, no? Sí. Perquè la setmana passada també van jugar amb un equip molt veterà, Cerdanyola, va haver de tot, perquè sabien fer-lo, però sabien donar, i que d'alguna manera ningú se'n donés de què estaven donant, no? I això és el que té que fer un veterà, i potser és l'assignatura pendent, potser és el problema que té un jove, no? Que això no ho sap amagar tant, no? Jo penso que el Sitges sí, rebrà cops moltes vegades, perquè és un equip molt jove, és un equip que juga sense maldat, que juga a hoquei i que li dona velocitat al joc. D'alguna manera l'equip veterà tindrà que aturar això. I jo torno a repetir, se lo preguntava també al segon entrenador dels Sitges. Al moment que els Sitges se situï bé en defensa, amb l'atac que té i la manera de jugar dels Sitges, aquest Sitges pot fer mal. Jo, per mi, el que me dona més respecte és moltes vegades les sortides dels Sitges, que descuida una miqueta...
Les alegries,
Sí, exacte. Uh-huh. Descuida una miqueta la defensa, i això és fruit de la joventut, és fruit d'un equip molt jove.
Pecats de joventut, que es diu.
Sí, sí, a Sant Feliu, a partir de quan ens vam posar per davant en el marcador, va ser cap a porteria. És que... És el típic partit que et pot sortir tot malament i el contraatac t'agafen i...
I et desmunten.
I te n'enfiquen 3 o 4, el típic partit que tu arribes a l'atac i totes les pilotes que xutes marquen. I és el que va passar.
Senyor, s'ha arribat aquesta primera victòria. Han hagut de passar 3 jornades, però benvinguda sigui, amb una pista molt complicada com és la del Sant Feliu. Es deixa la cua de la classificació, es puja fins a la 11a posició, són 3 puntets... Aquella primera victòria que fa falta perquè l'equip tingui aquell marge de confiança i aquella tranquil·litat, no, Aleix?
Sí, a veure, jo també penso que el fet de guanyar una pista com Sant Feliu també imposa respecte als altres equips. Llavors, ara, quan els altres equips s'enfrontin al Sitges, no diem, diguéssim, que som les hermanites de la caridad, que són els nanos joves i d'allò. Un equip que, amb respecte, i que es tindrà que treballar molt dur per guanyar-lo. Això sí, és la primera victòria, però s'ha de continuar treballant perquè...
Sí, després de la una, d'arribar a la dues, la tres,
la quatre... Arribar a la dues, cada punt, encara que sigui un punt, s'ha de sumar, perquè tal com està aquesta lliga apretada, s'ha de sumar per on sigui.
Clar, i no és el mateix pel rival dels Sitges, el proper rival dels Sitges, el respecte que ve aquí amb un punt. Jugar amb un Sitges que encara no ha guanyat res, a un Sitges que ha estat capaç de guanyar la pista del Sant Feliu. Això, de cara amb ells, un equip que ha començat malament, que tan sol porten un punt, vindran aquí amb aquell neguit, no?, de pensar... Sí, ui, compte que aquesta gent han estat capaços de guanyar a Sant Feliu de Codines, és un equip a tenir en compte, n'hi ha molta veterania i doncs alguna cosa haurà fet diferent al Sant Feliu. Això és bo, això és bo, i jo penso que ara guanyar el respecte aquí, aquest equip li pot donar molta moral.
Sí, no, però és el que diem, ho hem dit en anteriors programes, que aquesta lliga aquí pot guanyar, jo crec, qualsevol en qualsevol camp.
Sí, sí, sí.
Està claríssim que jo, veient els resultats d'aquesta jornada, m'ho torno a reafirmar. A veure, com es diu, el Vendrell, 7-2 al Sant Antonio, a l'Areces, 3-2 al Vigo, el Cerdanyola patint amb el Tordera, que en teoria el Cerdanyola és el líder, els Monjos perdent 5-1 a Mataró.
No guanya cap, no, els Monjos, o un?
El Monjos ha empatat un partit.
Sí, sí, ha empatat un partit, és penúltim.
Però,
sí, sí, sí.
Però un fet curiós és que ahir vaig veure que el Respet jugava ahir diumenge amb el Centro Asturiano. El Respeig anava guanyant 3-1 a la Pinxa Parri i va acabar perdent 5-6.
Sí, sí, sí,
això et demostra que o estàs concentrat tot el partit o aquí és molt fàcil que caure.
El Cerdanyola, com dèiem, és líder, ho ha guanyat tot de moment. L'Areces també de ben segur que serà un altre dels equips que continuaran aquesta part alta. El Calafell, senyors, s'ha col·locat tercer.
Sí, no, a veure, el Calafell té bon equip. Calafell té molt
bé de guanyar 7-5 al Covendas,
sí, sí,
té... que fins ara era el líder.
Calafell té un conjunt amb alguns jugadors d'experiència a la nacional espanyola i no és gens estrany que estigui a dalt. La qüestió serà que jo crec que aquí aniran entrant més actors, com qui diuen, aquí aniran entrant més equips al llarg de... Equips com el Sant Feliu, encara que perdés contra nosaltres.
Aquest estarà.
Sant Feliu... a Sant Antonio,
el Vendrell
tots aquests allà. Equips estan en amunt i això encara no és al principi.
Aquest és un guió que està escrit per uns quants, no per quatre. Jo penso que aquí...
No, aquest pastís se'l repartiran entre més.
Se'l repartiran entre molts i això és el que farà emocionant aquesta primera nacional.
Alhora que complicada, perquè ja incidíem en la qüestió que, evidentment, 5 perden categoria. Home, si ara acabés la temporada, el Sitges se salvaria.
Per poc, però se salvaria.
Sí, ara estan,
jo el primer que vaig mirar, i que ara estem salvats.
Bueno, que s'acabi la temporada.
Ja pot acabar la temporada.
No? Però això no ha fet més que començar, són 3 jornades, és molt difícil, com dèiem la setmana passada, establir qui és favorit, qui no és favorit, però més o menys ja et fas una situació de grans equips, tipus Cerdanyola, tipus Areces... L'Areces que suposo que aquest any té ganes de marxa, i quan tinc ganes de marxa és que... És un equip que ja fa uns quants anys que està intentant donar el salt a l'hoquei lliga, no, Aleix?
Sí, no, l'Areces és un equip que sempre que vas a Astúries, allà a casa seva, és molt complicat de guanyar. I és el que diem, són equips tipus Sant Feliu, que són gent que juguen quasi bé tota la vida junts, i això influeix molt. Això amb un equip fa molt i a veure, l'Areces jo crec que estarà amunt. Areces, Alcobendas és l'etern quart cinquè, sempre es mou per aquesta zona i a veure si intenta. I el Mataró té un equip jove, però bueno, ha guanyat sembla que 6 punts, ha guanyat 2 de 3.
Sí, sí, el Mataró està cinquè amb 6 punts.
I el Voltregà seguríssim que estarà amunt. Uh-huh. És que hi ha tants equips que dius que estaran amunt.
Ara fer una travessa, un pronòstic és impossible. Supercomplicat, bàsicament perquè això no ha fet més que començar.
És impossible.
El Respeig, el proper rival, aquest proper dissabte, Pinsvens, el Sitges intentarà doncs sumar els primers 3 punts aquí al pavelló, un Respeig que ve una miqueta amb l'aigua al coll, com dèiem, és tercer per la cua, fins ara sumat a un punt. Suposo, Aleix, que l'ambient era fantàstic, no?, després d'aquesta victòria. Deixant de banda aquest capítol negatiu del trau que va patir el
això, jugador. Fent un incís respecte a això, jo crec que l'equip va saber tirar endavant amb això. Si molt, a la mitja part es van viure, no nervis, no molta d'allò, però... Però es vivia una mica de tensió per la lesió aquesta. Però a veure, a la segona part els jugadors ho van saber desconnectar i jugar. A mi no és un aspecte que em preocupi. Respecte a la visita del Respeig, a veure, el Respeig sempre que ha vingut aquí no diria que és la bèstia negra dels Sitges, però és un equip que ha costat moltíssim de guanyar. Moltíssim de guanyar. I t'ho pot dir el Toni, que també ho ha vist, que és un equip que sempre dona la guerra. Són jugadors molt...
molt físics, eh?
Molt físics, jugadors que... És que si veiem tots els equips, no són jugadors... Nosaltres jo crec que som l'excepció, junt amb algun altre equip, que som jugadors novells a la categoria. Uh-huh. El fet de tenir jugadors amb experiència en aquesta categoria fa molt, perquè el respeig és que n'estic seguríssim que aquí donarà batalla fins a l'últim... fins a l'últim segon.
Fins a l'últim segon, estem convençuts que sí. Acabem i ho fem per tancar el nostre bloc d'hoquei repassant aquells marcadors de la base que tenim, sí. Aleix.
A veure, aquesta setmana hi ha hagut una mica de tot, com sempre. El Prebenjamí va guanyar la pista d'Alcaldes de Montbui 0-3. El juvenil va perdre 13-1 a la pista del Cambrils. 13-1. El júnior va guanyar 7-1 al Montbui i el Benjamí va guanyar 7-1 a la pista del JMJ.
Fins aquí, com dèiem, el nostre temps dedicat al món de l'hoquei. Aleix, moltíssimes gràcies.
Merci,
fins la setmana que ve.
La setmana que ve.
I obrim plana futbolística en aquesta nova edició del Temps de Descompte. D'aquí uns moments analitzarem tot el que ha passat futbolísticament parlant en aquest últim cap de setmana del mes d'octubre. Hem de parlar, per exemple, de l'empat a 2 de la Unió Esportiva Sitges a Aiguadols davant el Martorell. Un punt i gràcies si hem de posar-hi un titular, un Martorell que va tenir serioses i clares opcions d'endur-se la victòria ahir del Municipal. També hem de parlar, com no, d'aquesta bona trajectòria que està tenint el Sorense. Ahir empat a 1 al camp de la Múnia. Atenció, perquè els de Jordi Serra continuen sumant i es mantenen invicta i són ja segons a la classificació per darrere del Martinenc. L'Inter, que no acaba d'arrencar dissabte, tot i guanyar per 2-0 momentàniament, la penya Unión Màlaga va aixecar el marcador i es va deixar escapar, per tant, una nova oportunitat d'estrenar la victòria al Municipal d'Aiguadols. D'aquí uns moments repassarem també tots els resultats del futbol base, amb especial atenció a la Blanca Subur, que dissabte passat va fer l'acte de presentació de tots i cadascun dels seus equips per a aquesta nova temporada 2009-2010 i ho va fer amb la presència del president de la Federació Catalana de Futbol, Jordi Casals. Vinga, doncs, temps ja de repassar marcadors. Comencem pels resultats que ens deixa el cap de setmana a nivell de futbol base. Com els dèiem, dissabte passat es va fer l'acte oficial de presentació dels equips de la Blanca Subur. D'aquí uns moments en parlarem, perquè podran escoltar vostès les entrevistes que li va fer Toni Muñoz al president de la Federació Catalana de Futbol, Jordi Casals, i també al coordinador, en Josep Pasqual. Abans de tot plegat, però, els resultats de la Blanca, que ens comenta una setmana més l'Albert Lluís. Albert, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com dèiem, dissabte, presentació de la Blanca, molta gent, molts pares, moltes mares, molts nens, en fi, una temporada més, com aquell qui diu, eh?
Sí, el dissabte es va fer el nou Finsbens, la presentació a tots els equips de la Blanca per la temporada 2009-2010. Un matí esplendorós, ja que lluïa un sol abraçador. El nombrós públic assistent va disfrutar de la presentació dels quasi 400 nanos que volen ser jugadors i persones.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
La presència del president de la Federació Catalana de Futbol, senyor Jordi Casals, va donar lluentor a l'event, ja que va pronunciar un parlament molt adient al dia.
Molt bé, doncs Jordi Casals, també, sí.
També van assistir a l'acte el regidor d'Esports, Armando Paco, el director de la Blanca, el Canu, uh-huh. I el vicepresident, que era jo, per l'ausència del president Toni Cerdà.
Molt bé, doncs...
Que també vam vam dir quatre coses dignament. L'acte va acabar amb una sorollosa traca.
Doncs d'aquesta manera ha arrencat ja la temporada pel que fa als equips de la Blanca. La competició ja ha començat fa unes quantes setmanes. Com els dèiem, d'aquí uns moments tindrem ocasió d'escoltar les paraules tant de Jordi Casals com de la Josep Pasqual, també il·lusionats tots plegats per aquesta nova temporada 2009-2010. Si et sembla, Albert, comencem ja a repassar amb aquests marcadors que ens deixa el cap de setmana.
Sí, clar. Comencem amb el juvenil A. Martorell 2, Blanca Subur 3. Sensacional resultat. La Blanca va fer un gran partit. Ja a la primera part va posar un 1-3 al marcador, que es va complicar la segona part amb l'expulsió de dos jugadors de la Blanca per targetes. La mitja hora que quedava es va patir una mica, però es va poder aguantar la victòria. El juvenil B, Ramon Sicard 1, Blanca Subur 2. Un altre bon partit del B, que s'ha posat empatat amb el líder. Segueixen jugant bé i guanyant. El cadet A, Blanca Subur 3, Barri Santes Creus 1. Hasta que no han marcat els visitants, la Blanca no ha reaccionat. Llavors han pogut jugar millor i tombar el partit. El cadet B, Blanca Subur 1, Castelldefels 2. No s'havia d'haver perdut aquest partit. Es va faltar convicció en les jugades de gol, que no va saber concretar per precipitació moltes vegades. L'infantil A, Sant Andreu de la Barca 0, Blanca Subur 5. Una altra i forta golejada fora d'un equip que juga bé i guanya. Què més volem? Infantil B, Basi Torrelles 3, Blanca Subur 1. Un gran equip i bregat ens ha guanyat, encara que la Blanca ha venut cara a la seva derrota, ja que ha lluitat fins al final, però s'ha imposat el físic dels locals. L'infantil C, Blanca Subur 1, Gelida 0. Només s'ha jugat la primera part, que ha estat dominada per la Blanca, no marcant més gols per la mala punteria. Els visitants han al·legat a la mitja part que tenien tres nanos en febre i no tenien suplents. L'àrbitre ha donat el partit per acabat. La Levina, Blanca Subur 3, Mariano Poblet 1. Ha costat per als locals en lograr la victòria a base d'un bon joc i moltes ganes. A la 20B, Sant Justes Bern 1, Blanca Subur 1. Partit molt igualat i disputat, en què la Blanca mereixia millor resultat, però sense sort de cara a porta no es pot treure res. A més, amb un àrbit que era molt caser. A la 20C, Blanca Subur 0, Basi Olerdo la 9. El partit ha sigut una merienda de negros, ja que la Blanca no ha estat en el partit. A Benjamin A, Cornellà 4, Blanca Subur 2. Gran primera part amb un gran joc, posant un 1-2, però la segona se n'ha adormit pensant que guanyarien per golejada. Els locals han aprofitat la dormida per tombar el partit. Benjamin B, Blanca Subur 1, Sant Bonaventura 5. La Blanca no ha estat bé i els visitants l'han aprofitat. El Benjamin C, Blanca Subur 1, Ribes 9. Debacle total d'un equip que no troba el lloc en el camp i van perduts. Tot això és el que hi ha hagut aquesta setmaneta.
Doncs fins aquí el nostre habitual repàs als resultats de la Blanca Subur. Agraïm un cop més a l'Albert Lluís que ens hagi facilitat aquests marcadors. Albert, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Molt bona setmana i fins divendres. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Doncs continuem parlant de la Blanca Subur perquè, com recordava l'Albert, ara fa uns moments, dissabte passat es va fer l'acte oficial de presentació dels equips de la Blanca en presència del nou president de la Federació Catalana de Futbol, Jordi Casals, també dels representants de l'Ajuntament encapçalats pel regidor d'Esports, Armand Paco, Albert Lluís fent doncs, de president accidental per absència de Toni Cerdà i, com no, la presència del coordinador esportiu de la Blanca, en Josep Pasqual. Allà hi va ser el Toni Muñoz. Toni, una presentació molt lluïda, com ens recordava l'Albert. Va fer un bon dia, un bon sol, molts papes, moltes mames i molts nens, que és el que interessa.
Sí, sí, una molt bona presentació, amb un dia esplèndid i, a més, amb un ple de gom a gom. Difícil, és trobar espai per poder entrar a la Blanca, perquè quan és un dia de presentació com l'altre dia, doncs era molt complicat el poder entrar, no? Bé, bon, i fins i tot a l'Albert l'ha dit ben clarament, al final, fins i tot traca final, no? Una tranca que a mi me va sorprendre, no? Perquè no me l'esperava, i doncs jo penso que fins i tot a més d'un va sorprendre. Allà estava el president de la Federació Catalana, el senyor Jordi Casals, i bé, i jo penso que va estar una molt bona matina, la que a veure tant de bo aquesta bona presentació li dona tot l'èxit possible a la Blanca i pot fer una gran temporada, que de moment comença a fer-la, i jo penso que aquest any pot ser una temporada sonada per la Blanca Sur.
Comentava Josep Pasqual, li comentava al Toni que tant de bo s'aconsegueixi aquest any l'ascens del juvenil a preferent, no? Això seria el primer pas ja a recordar i a rememorar antigues temporades de la Blanca. En qualsevol cas, després escoltarem el que deia el Cano. Ens quedem, però, en les paraules inicials de Jordi Casals, el nou president de la Federació Catalana de Futbol, lluant, evidentment, tot el treball que està fent la Blanca durant aquests prop de 50 anys que està a punt de fer, i com no, quines són una miqueta les línies a seguir d'aquest nou mandat a la Federació Catalana de Futbol.
Sí, home, és evident. La Blanca, abans ho dèiem uns companys vostres, també dels mitjans informatius, la Blanca és un exemple de futbol de Catalunya i de fora de Catalunya, però jo en concret de Catalunya, no? Està a punt de fer 50 anys, jo abans he fet una referència amb un jugador que és d'aquí, que és l'Òscar Alcézar, que va sortir d'aquí, va començar com aquests nens, jo l'he tingut 5 o 6 anys com a jugador al Futbol Club Sant Boià, i això és el que encoratja, i el bon treball i la bona manera de fer i de comportament, no? Quan una entitat fa les coses ben fetes, es veu amb el comportament d'aquests nens. Han estat aquí 3/4 d'hora, aquí quiets, ben posats. Si això vol dir el treball que s'està fent. Com a mínim, hi haurà qui podrà arribar a ser futbolista, però el que mínim i el important és que fer persones, no? I és molt important aquest treball que s'està fent a nivell de Catalunya, a nivell de clubs i a nivell d'escoles, perquè és el que deia, no? I el que faig, i la veu que la federació i jo com a màxim responsable del futbol català hem de fer veure a les entitats, ajuntaments, administracions, el treball que s'està fent social del futbol. Perquè no és només futbol, és un treball social, d'estada de nens que fan esport, que els tenim aquí, que mentre estan fent futbol no estan arreu dels carrers i enganxats amb els problemes que tots sabem que hi ha avui en dia a la societat, sobretot de joves, no? Fent esport és molt difícil que caiguin amb aquest camí, no? Que és un camí que crec, pues, que és massa gran, massa ample aquest camí, i l'hem d'anar reduint, l'hem d'anar fent estret aquest camí, amb activitat com s'està fent el futbol aquí a Blanca, a Sitges i arreu de Catalunya amb el futbol base. Això s'ha de reconèixer, hem de tindre un reconeixement, i és el que jo demano públicament, no? Que se'n reconeixi que el futbol no és només la imatge de Messi en companyia, perquè és el jugador que està de moda, o diguéssim en general del futbol professional. El futbol és això, això que hem vist aquí. 400 nens, 400 joves, nens i nenes de 4 i 5 anys ja fent futbol, que es passen tota la setmana moltes hores aquí a aquest camp. Ara em deia el president que els hi faria falta un altre camp. És evident, però és que això ens hi trobem aquí a Sitges, ens hi trobem a Sant Boi, ens hi vam trobar diumenge passat a Tàrrega, jo demà vaig a la Seu d'Urgell i ens hi trobem. O sigui, el futbol està creixent, i gràcies a tota aquesta participació i la participació, com deia abans, de les mares, les dones, sobretot les dones, la paciència que els hi demano que tinguin, i el sacrifici que estan fent de portar molta canalla després d'aguantar les hores que tant entrenadors, directius i gent que amateur, que per afició i per coneixença i perquè els hi agrada, estan passant aquestes hores a dintre els camps de futbol. O sigui, jo sóc un home que amb això ho dic públicament, gràcies a les dones, perquè jo també tinc que agrair a la meva dona i abans a la meva mare.
Dos qüestions més. Vostè és un home de base, un home que ha viscut la temàtica aquesta, i evidentment, com vostè ha reflexat, coneix el sentiment i l'esforç d'aquestes entitats. Sí, sí. I evidentment, aquestes entitats de formació més que mai necessiten ajuda.
Home, és evident, i nosaltres, jo ho vam dir a la nostra campanya, nosaltres hem de treballar fort i hem de fer les gestions perquè els primers beneficiats sigui el futbol modest. El futbol modest, que és on tenim la gent més sacrificada, no? Perquè, clar, aquí vostè ara digui'm el president de la Blanca Segú les hores i hores i hores i hores que arriba a passar amb la Blanca Segú. I avui encara tenim l'avantatge de tindre aquests camps, però tirem enrere quan el mateix president tenia de marcar el camp, tenia de mirar les xarxes, tenia de obrir el camp, tenia de tancar, i qui diu el president, els directius del futbol. Això ja ho he patit, també, no? I l'avantatge que tenim, potser aquesta federació d'ara, que es nota i es notarà més el canvi, és la manera de tractar els clubs, no? Jo quedo sorprès quan vaig arreu de Catalunya i em diu, escolta, aquí mai a la vida havia vingut el president de la Federació Catalana. Són estils i és manera diferent, per això el futbol català va apoyar i va votar una candidatura que canviés i canviés l'estil de portar la federació, perquè la federació és els clubs i hem d'estar a la federació, ha d'estar al servei dels clubs. Per això jo, perdó, quan em donen les gràcies, dic que a mi no se m'han de donar les gràcies, és el meu compromís i la meva obligació.
Doncs ja que estem en aquest tema, vostè què canviaria d'aquest futbol català i què mantindria d'aquest futbol català?
Home, jo mantindria augmentar l'esperit i de sacrifici i d'aportació que fa la gent vinculada al futbol, no? O sigui, part de directius, familiars i això no ho canviaria, perquè gràcies a ell tenim els nens i nenes que estan fent futbol. Després, canvi, hi ha diverses coses a canviar. Per exemple, una us la deia abans, el tracte amb els clubs. Jo crec que la federació hem de fer dels clubs, hem de treballar molt per treure la violència als camps, això és un tema que ens preocupa molt, ja que abans he elevat també la presència de molta gent, i jo d'aquí ho estem demanant, nosaltres hem creat una comissió per evitar la violència als camps de futbol, però també els pares i els acompanyants. Tots que anem per aquests camps, hi ha vegades que es dona un espectacle per part dels acompanyants d'aquests nens, que hasta algun nen li ha de dir amb son pare o amb sa mare o amb el seu familiar que l'escolta, no cridis tant o no et barallis, què ha de veure si veu que els seus pares a fora s'estan barallant i estan dient de tot, no? Això és el que hem d'intentar canviar, el comportament. Per això nosaltres iniciarem també uns cursos de formació de directius, recolzats en molt, una part important per la federació, i evitar sobretot això, mentalitzar la gent que un nen de 10, 11 anys, 9, la finalitat no és guanyar el partit, no? La finalitat és que jugui, que es distregui i que sàpiga la convivència, el que és convivència, el que pensem que està amb un grup de nens i nenes que fan futbol, que és el que li agrada. Jo crec que això es necessita temps, però és un dels canvis que espero que en 4 anys es comenci a notar, sobretot comportament, civisme i integrar, com estem intentant fer nosaltres, el futbol a la societat, o la que la societat s'integri, que no vegi només el futbol professional, que s'està fent un treball que és el futbol amateur i el futbol de base, de molt de sacrifici, i que és molt important pel país, per Catalunya i per cada ciutat que estem, o cada poble que estem, en aquest cas per Sitges.
Les paraules del president de la Federació Catalana de Futbol, Jordi Casals, comentant, doncs, a grans trets, quines són les principals directrius d'aquesta nova Federació Catalana de Futbol, i de Jordi Casals a un home que porta uns quants anys a la Blanca, que és en Cano, Josep Pasqual. Josep Pasqual, que afronta una nova temporada, em sembla que és la setena.
Setena temporada front a la Blanca, com a coordinador, i doncs un Cano que estava molt satisfet de com havia anat tot, i a més esperava molt d'aquesta temporada, un Cano molt il·lusionat.
Doncs escoltem precisament les paraules de Josep Pasqual.
Sí, sí, evidentment, jo ja ho he dit quan he parlat, veure la grada tan plena, m'agradaria veure-la sempre a mi. A més, un dia especial perquè ha vingut el president de la Federació Catalana, que al final és el president de tots, no?, de tots els futbolistes, i sempre és bo que estiguin al costat teu. A part del president, ha vingut altres persones, ha vingut una persona com el Borrell, el senyor Borrell, que també és directiu de la Federació i de l'Espanyola, que Tomàs està molt vinculat al futbol base, i avui pues, ens ha acompanyat també. És important que la gent se'n recordi del club amb aquests actes. Et sents més recolzat.
Sí, sí, a més avui també estava el regidor d'esport, amb en Paco.
A l'Ajuntament ja és que ni l'anomeno, perquè sempre està al costat nostre l'Ajuntament. L'Ajuntament de Sitges, perdó, a l'esport el recolza molt. A Sitges hi ha molt esport. La gent no se'n pot fer una idea de la quantitat d'esportistes que hi ha a Sitges. I l'Ajuntament, dintre de la mesura que pot, sempre A nosaltres sempre ens recolza.
M'ha agradat molt la predisposició del president de la Catalana vers el futbol base i també la predisposició que, segons ell, té vers la Blanca Subur. Això és important, no?
Home, sí, jo penso que el president de la Federació Catalana, a part que és el president de tots els futbolistes, i és una persona que acaba d'entrar ara nova, és una persona molt vinculada amb el futbol, perquè porta molts anys amb el futbol, ha sigut president del Sant Boi, ha jugat amb el Sant Boi a diversos equips de Catalunya. També ell el que l'ha marcat una miqueta potser és que quan ha estat en una etapa president del Sant Boi ha anat un jugador com l'Òscar Alquéter, que va marcar bastant una època allà al Sant Boi, i llavors, però, bueno, es sent una mica vinculat a la Blanca Subur, diguem-ne, per aquest fet. Però sí, no, molt bé, molt bé.
Una temporada més, Josep, aquí a la Blanca, sí. Una temporada. Què esperes d'ella?
Home, jo espero el millor. Ja ho he dit abans, que la Blanca penso que està en el millor moment de la seva història. Evidentment, potser no amb la categoria juvenil, perquè hi ha hagut moments que hem estat a les màximes categories del futbol estatal, però ara en aquests moments l'any passat, com he dit, va pujar el cadet, va pujar l'alevín, i aquest any jo tinc moltes il·lusions en que el juvenil A pugi de categoria. Nosaltres tenim tota la il·lusió del món amb tornar a pujar a preferent i tornar a marcar una mica aquelles èpoques que havíem marcat abans amb el... Cada vegada és més difícil, costa més, però jo veig molt il·lusió, amb els nanos veig il·lusió, veig que estan posats i si estan posats i treballem al màxim, penso que farem coses.
De tota manera, quan vens a una presentació d'aquesta, si veus la quantitat de gent que n'hi ha, de mares, de pares, de nens, i això te dones compte de que el fet d'estar 50 anys, que pràcticament està a punt de complir la Blanca, no és una casualitat, eh?
No, la Blanca ara ja... Bueno, penso que fa molts anys que és una realitat la Blanca, però... La Blanca, com tu bé dius, farà 50 anys. El torneig del Memorial Jaume Serra porta aquest any que ve, serà la 30a edició. Vull dir, la història de la Blanca està aquí i penso que cada vegada estem més arrelats. Ja ho veus amb els nanos, cada vegada tenim més nens. I el que això t'ha d'encoratjar a treballar cada vegada millor.
Les paraules de Josep Pasqual, coordinador de la Blanca Subur, una nova temporada amb il·lusions renovades i amb aquest desig que comentava el mateix Cano de que el juvenil pogués donar el salt a la preferent. En fi, tot això és el que va passar el passat dissabte al camp del Nou Pinsbens, aquest acte oficial de presentació de la Blanca Subur. Seguim amb més resultats, en aquest cas els marcadors que ens deixa el cap de setmana pel que fa als equips de l'escola Fernando Molinos de la Unió Esportiva Sitges. I comencem pel juvenil. El juvenil que jugava al camp del Base Olèrdola i s'enduia un puntet després d'empatar 4-4. Pel que fa amb el cadet, victòria a domicili al camp de la Unió Esportiva segur per 2-5, mentre que l'infantil perdia aquí al municipal d'Aigua Dolça per 1-3 davant el Base Arbós. Pel que fa a l'Alevià, s'imposava clarament davant la Fundació Esportiva Atlètic Vilafranca per 11-1, mentre que l'Alevi B jugava fora de casa, ho feia al camp de la Noia i s'enduia un puntet també després d'empatar 2-2. Més resultats, l'Alevi C jugava al camp del Banyeres, en aquest cas un amistós, el perdia per 5-2, mentre que el Benjamí A s'enduia la victòria aquí al municipal d'Aigua Dolça en desfer-se per 5-1 del Futbol Club Sant Esteve. El Benjamí B i el C tenien jornada de descans, mentre que el Benjamí D s'imposava aquí al municipal per 3-1 davant el Club de Futbol Cunit. I finalment, el darrer dels marcadors pel que fa als equips de l'escola Fernando Molinos de la Unió Esportiva Sitges és el del pre-Benjamí, que es va imposar també aquí al municipal d'Aigua Dolça per 3-1 davant el Base Olèrdola. I no ha estat aquesta que hem passat una bona jornada pel que fa als equips femenins del Club de Futbol Soberense. Dels tres en competició, només l'Aleví Infantil es va endur la victòria. El sènior perdia dissabte a la tarda al camp de l'Atleti Vilafranca per 2-0, mentre que el cadet juvenil també perdia fora de casa a l'Hospitalet, al camp del Pubilla Casas, per 1-0. I com dèiem, l'Aleví Infantil fou l'únic dels tres conjunts femenins del SUU que es van dur la victòria gràcies al 0-3 aconseguit al camp del Canyella. Es van marcar els tres gols del soberense Inés Filu i el tercer en pròpia porta. Seguim endavant, parlem de futbol, parlem de la preferent del grup segon de la jornada número 7 que s'ha disputat aquest cap de setmana i parlem, com no, d'aquí uns moments de l'empat dels Sitges 2-2 a Aiguadols davant el Martorell. Abans de tot plegat, però, els marcadors que ens deixa aquest grup segon de la preferent en aquesta jornada número 7 són aquests: Olímpic Can Fatjó 5, al Catllà 0, Sant Ildefons 1, Vista Alegre 2, Mollerussa 3, Camp Clar 1, Viladecans 1, Horta 0, Canyelles 2, Pubilla Casa 6, Sitges 2, Martorell 2 i Morell 2, Cambrils 1. Una mica més líder el Vista Alegre, 19 punts. Segon és l'Olímpic Can Fatjó amb 14. Tercer a l'Horta amb 13. 13 punts també per Cambrils. 12 per Pubilla Casas, els mateixos que el Mollerussa. El Camp Clar és setè amb 11 punts. Amb 10 punts, un total de 4 equips. L'Alcarràs, el Sitges, que és novè, el Viladecans i el Rocatenc. Amb 8 punts, el Cervera, el Torreforta i el Morell. Amb 7, el Canyelles. I tanquen la classificació el Catllà amb 6 punts, el Sant Ildefons amb 5 i Cué, el Martorell, amb 2. Doncs un punt i gràcies. Aquest seria el principal titular del partit que va jugar ahir la Unió Esportiva Sitges al Municipal d'Aiguadols. Després ho escoltaran, però Manuel Rodríguez evidentment no estava gens satisfet amb el joc de l'equip ni amb el partit en línies generals. Rescatar un punt en el dia d'ahir fou el més positiu, però un Sitges que venia de perdre 4-2 al camp de l'Olímpic Can Fatjó, malgrat tot ens havia deixat doncs bones sensacions, però Toni, ahir al Municipal probablement vam viure el pitjor partit que hem vist fins ara del Sitges. Un empat a dos que, Manel, ja ho deia, hem d'estar molt atents perquè el Martorell vindrà aquí amb ganes d'aconseguir la seva primera victòria i va estar així, eh?
Sí, a més, dona la impressió, i per lo que es veu, doncs, que aquest Martorell, el problema que té és la definició de cara a porta.
Sens dubte. Si hem de donar-li alguna explicació al per què aquest Martorell més el cué, doncs probablement ho vam veure ahir. És un equip que té bona arribada, que ahir doncs, va jugar molt millor que els Sitges i que va tenir ocasions clares i més que els Sitges per endur-se la victòria. Però futbol a vegades és força capritxós i bé, només calia veure les cares dels jugadors d'ahir del Martorell com acaba el partit, lamentant-se doncs, de no haver pogut aconseguir aquesta primera victòria al Municipal d'Aiguadols. Però, d'altres cops, el Sitges probablement hagi jugat millor i no ha obtingut tan bon resultat.
Sí, no, és evident, no? Perquè és futbol, no? I a més, home, me quedo bastant amb el primer partit que va jugar el Sitges aquí al Municipal d'Aiguadols amb el Horta. El Horta no va fer res de l'altre món i se va portar els 3 punts. En canvi, la diferència està en el Martorell, que va jugar millor que el Sitges i aconseguia tan sol un punt, no? Gràcies a aquest punt, doncs el Sitges respira, continua respirant.
Continua sumant, com deia
sumant,
el Manel.
Exacte.
Sempre que se suma és bo, deixant de banda una miqueta si has jugat bé, malament o regular. Això al cap d'un parell o tres de setmanes gairebé ningú recordarà si l'equip doncs, segueix en aquesta línia.
Clar, evidentment. I a més, després de venir de jugar un bon partit al camp de l'Olímpic, però de perdre, no? Per això jo me quedo amb el puntet que va aconseguir el Sitges, sigui bo amb bon joc o amb mal joc, però l'important és anar sumant, no? I tenint en compte doncs, que la setmana que ve vas al camp del Callà.
Sí, un Callà que ve de sortir...
Que ve de sortir trasquilat,
sí,
no?
Sí, sí.
Al camp de l'Olímpic, perquè van fer tota una maneta, doncs el Sitges té les seves opcions per poder respirar i poder sumar també al Callà. allà, no? És un Sitges que s'està fent, Pitu, és un Sitges que m'imagino que Manel té que encoratjar el seu jugador, doncs, que canvien i que realitzin un millor joc, potser millor que el que van desenvolupar ahir, no? Però sí que és cert que s'està formant, és un Sitges molt jove, és un Sitges, doncs, que jo penso que a partir de la meitat de la temporada serà quan aquest Sitges començarà a fer bones coses. De moment, a mi m'està agradant aquest Sitges, potser el partit d'ahir no va ser el millor dels Sitges, però me quedo a la part positiva, com tu has dit abans. Un punt és el millor que va poder succeir ahir amb el Sitges.
Un punt que suma, evidentment, començava marcant el Martorell a la primera part, en gol de Xavi, i empatava Jax pràcticament quan l'àrbitre estava a punt d'assenyalar la fi dels primers 45 minuts. Jax atent, doncs, aprofitant una pilota sol de l'interior de l'àrea, va establir aquest empat a un. Sens dubte era el millor que li havia passat als Sitges en tota la primera part, perquè pràcticament no es va costar en perill a la porteria defensada per Héctor del Martorell. A la segona part, doncs, semblava que les coses pintaven diferent. El Sitges va sortir amb una predisposició molt millor, intentant, doncs, obrir bandes. Sabem que Aiguadols això és molt, molt complicat, però en qualsevol cas el Martorell es va tornar a avançar amb un gol de falta, gràcies a unes mans que havia xiulat l'àrbitre de Guzmán. De nou, doncs, feina complicada de capgirar el marcador, i sortosament també un servei de falta picat per Jax, el rematava al fons de la xarxa Axel de cap, establint aquest 2-2. Faltaven 7 minuts, el Sitges encara va tenir, doncs, l'empenta de poder endur-se la victòria, però atenció, perquè el Martorell va tenir dos o tres contres i dues o tres accions clares de poder endur-se la victòria. No van tenir punteria, altres cops, doncs, Arnarot també va estar molt, molt encertat, però en qualsevol cas aquest 2-2 ja era del tot inamovible, i sens dubte per Manel Rodríguez el millor del dia d'ahir, aquest empat.
Sí, avui no es mereixíem ni l'empat, i bueno, quan no es mereixen ni l'empat i empates, doncs és bo. Jo, per mi, és boníssim, és un punt d'or.
Pitjor partit avui.
Sí,
avui hem vist la pitjor versió dels Sitges, no? Sí. Ara l'havíem vist estones bé, estones no tan bé. Avui, en línies generals, l'equip està molt, molt erràtic.
Sí, hem estat molt espesos tot el partit i m'ho temia. Era un partit que me'l temia molt, que ja pensava que ens costaria moltíssim.
Per alguna raó especial?
Bueno, perquè venim d'un partit molt estrany, de perdre un partit que de guanyar el tens confiança, de perdre el tens molta desconfiança. I després perquè ve un rival que està molt necessitat, i et penses que perquè va últim és un equip que se guanyaràs fàcil. Són una sèrie de circumstàncies que fan que el partit per mi tingui especial transcendència, no? I portem tota la setmana parlant d'això, que no podem refiar-nos, perquè el Martorell no ha guanyat cap partit i avui no ha guanyat de miracle. I clar, algun dia guanyarà, no? I a mesura que vagin passant la jornada, les possibilitats que guanyés és més factible. A més, avui és un equip que m'ha agradat, vull dir que no és pitjor equip que altres que tenen més punts, no? Amb la qual cosa no ens podem refiar de ningú, i a més avui hem vist que a casa ens costarà molt, davant d'equips que ens pressionen i es tanquen bé, ens costarà molt perquè és complicat guanyar aquests partits.
Probablement entenem per què el Martorell és l'últim, no? Perquè sense ser un mal equip, tot el contrari, doncs erra ocasions que fixa't avui. Avui tenen el tenen tou per guanyar-lo i...
No sé, clar, jo no sé el que els passa amb altres partits, però jo puc parlar del meu equip, no? Avui, pensa que de les 3 o 4 ocasions que tenen clares ells, 3 són errades nostres, vamos, garrafal, no? Aquelles jugades que estan parlades, que estan treballades, que estan dites i... la darrera i tothom descol·locat, no? I aquesta última és per maninar, per no emprenyar-me, perquè realment és per agafar algú i dir-li no vinguis més, no? Però bueno, és el que també hem de tindre paciència, perquè també és el que tenim, i a vegades, pues, clar, patirem d'aquests mals. Vull dir, no sempre tindrem la sort de jugar bé, de posar-nos per davant el marcador. Avui era un dia molt important per posar-te davant del marcador, no ho hem aconseguit en cap moment, tot el contrari, sinó que hem estat a les penses d'ells, i això també ens ha complicat. Entre cometes dic, el mèrit nostre avui és haver remuntat dos cops el partit, no? que estava molt difícil també.
Sempre parlem del camp d'Aiguadols com a dificultat afegida, i ara ho acabes d'assenyalar, Manel, aquí marcar el primer és, és, és gairebé assegurar-te un punt.
El problema aquí és que els equips tenen, saben el que tenen que fer.
Però sembla que jugui millor els equips contraris que no els Sitges.
Bueno, perquè tu tens que assumir més responsabilitat, tens que agafar la pilota, no trobes espais i te la roben i cada vegada te la prenen. Pues t'agafen amb espais i t'agafen amb possibilitats de jugar perquè hi ha molta més espai. Clar, si tu et tanques a casa, el rival, bueno, ja li està bé, no? I si tu vols jugar una mica i no trobes el forat i no trobes la situació, no, la pilota no corre, comences a fallar errades, comences a perdre la confiança, el rival t'està apretant, t'està robant i cada vegada et roba, t'està creant perill, pues això fa que l'equip cada vegada trontolli més, no? Clar, si marques un gol és tot el contrari, ells són els que tenen que obrir-se i tu llavors es pots buscar una miqueta més el contraatac, tens més espais per jugar. Vull dir que en aquest sentit, jo penso que no és que es perjudiqui ni es benefici, és que els rivals saben com jugar aquí i nosaltres ja sabem el que tenim que fer, però per això fa falta molta qualitat, fa falta moure la pilota ràpid, fa falta molta precisió i quan això no surt o per el que sigui això no apareix, pues l'equip pateix molt, clar.
Més enllà del punt, que és boníssim, quan tenim al principi de la conversa, salvaries alguna cosa més?
No, ja et dic, avui no, al final, des de l'última jugada, que et deixa un mal regust de boca, no? Potser si no fes una d'aquesta jugada, potser estaríem parlant que els últims 10 minuts hem apretat molt, que els hem tancat, ha sigut així, realment ha sigut així. Els hem fet el segon gol, bueno, amb les nostres armes, amb una pilota parada, vull dir, positiu, et dic, l'empat i potser els moments en els que hem empatat, no? Que no ens hem donat per vençuts i cometent els nostres errors i les nostres mancances, doncs sempre hem posat tot el que teníem, no? Exacte, no es pot dir que d'aquí no hi he corregut i no hi he treballat i no hi... El que es pot dir és que hem treballat molt, però també hem de sencer, no? I això ens ha fet patir molt.
Bueno, passem del blanc al negre, de camp petit a camp gran.
I de terra.
I de terra.
Bueno, és cada partit, clar, el problema nostre és prepares els partits per jugar a casa, et trobes amb els problemes de casa en un camp tan petit i després te'n vas en un camp normal i el trobes gran ja. Mm-hmm. I com no estàs habituat, doncs tens que reestructurar-ho tot, tens que canviar una mica tot. Però bueno, és igual, no ens hem d'anar queixant ara del camp el dia que es fa un mal partit, perquè és el mateix camp que el dia del Rocatenc i és el mateix camp que el dia del Puy Escasses. Ens hem de queixar dels nostres errors, que els hem tingut i grossos, i també és possiblement, amb el mateix partit, sense aquests errors tan puntuals, segurament el partit tindria un altre color. No haguéssim pogut dir mai que hem jugat bé, però no diríem que hem patit tant, no? I al final, escolta, nosaltres mentre anem sumant ja ens està bé, vull dir que no, ningú ens ha posat com a objectiu pujar de categoria, no? Hem d'anar sumant. El problema és que hem d'anar sumant a conseqüència de fer les coses bé, no? No a conseqüència de que ens apagui la verge dos cops com avui, perquè això no seria recomanable per la salut de ningú, no?
Doncs algunes de les reflexions que posava al damunt de la taula Manuel Rodríguez, entrenador de la Unió Esportiva Sitges. Un cop més, el Sitges que va ser víctima de les seves errades, perquè no oblidem que el primer gol arriba d'una mala sessió, d'una mala passada de Pablo cap enrere, i la segona d'unes mans mig absurdes de Guzmán que provoquen aquest cop franc que va transformar el Martorell en l'1-2. En fi, un Sitges que ahir va estrenar nova equipació, va estrenar nou sponsor, nou patrocini, com saben, ho vàrem explicar el divendres, Massajes Amil s'ha convertit des d'aquests dies nou sponsor de la Unió Esportiva Sitges, a veure si hi ha millor sort que no passa ahir. Diumenge que ve, al camp del Catllà, un Catllà que, com dèiem ara fa uns moments, s'ocupa el tercer lloc per la cua i ahir va sortir escaldat del camp de l'Olímpic en Fatjó per 5-0. Això és el que va donar de si aquest partit del Sitges. D'aquí uns instants ja canviem de categoria i els parlem de la primera territorial. I comencem repassant, com sempre, els marcadors. El grup tercer d'aquesta primera territorial, jornada número 7, Carmelo 3, Marianao B 1, Martinenc 1, Penya Barcelonista Anguera 2, primera derrota del Martinenc, Sant Mauro 2, Penya Barcelonista 5 Roses 1, Base Espirall d'Esclotes 1, Barceloneta en 0, La Múnia 1, Sobrense 1, Vallirana 3, Vilanova B 2, La Guàrdia 1, Sant Joan d'Espí 1, Cervelló 0, Ribes 1 i Joventut Prat 2, Espluguenc 2. Ja només queda un equip que encara no ha perdut, i aquest és el Sobrense, que és segon amb 13 punts, perquè el líder és el Martinenc amb 16, però amb aquesta derrota que va patir a casa ahir davant la penya barcelonista Anguera. 16 punts, com dèiem, el Martinenc, 13 el Sobrense, 13 punts també per la penya barcelonista Anguera, el Vilanova B en suma 12, 11 per Vallirana i Barceloneta, 10 pel Base Espirall Esclotes, 9 punts sumen la Guàrdia, Carmelo i Ribes, 8 la Múnia, Sant Mauro i Cervelló, 7 punts al Sant Joan d'Espí, l'Espluguenc i el Joventut Prat, i tanca la classificació la penya barcelonista 5 Roses amb 6. Sens dubte, un bon punt el que va sumar ahir el Sobrense al camp de la Múnia. Bon punt, no, Toni?
Bon punt i bon partit el que va jugar el Sobrense al camp de la Múnia, sobretot a la primera part, un Sobrense que tenia molt clar el que tenia que fer davant d'un bon equip. La Múnia a mi me va causar una molt bona sensació, és un bon equip, és un equip que serà molt difícil de guanyar al seu camp, i és un equip que anirà puntuant a camp contrari perquè doncs, no tenen problemes de jugadors. Jo vaig veure un equip bastant compacte, sobretot en defensa me van causar una molt bona sensació, i bé, el Sobrense va començar molt bé, el que passa que degut a una jugada defensiva, una pilota que va voler treure d'allà jugant Ignasi, doncs la va perdre en una sèrie de rebots, la pilota li va anar a Juanito, aquest passava a Limón i Limón marcava el primer gol de l'equip local. No? Quan millor estava jugant el Sobrense, no? Quan el Sobrense estava arribant en perill, tenien molt bones arribades, però en aquesta semierrada en defensa, Pol Bugué jugar massa la pilota, doncs arribava el primer gol de l'equip de la Múnia. L'empat va arribar al minut 40 en una jugada molt ben portada pel Candel per la banda, fa una passada magistral a dintre de l'àrea petita i allà de cap Mario posa l'empat a un. Encara el Sobrense va tenir una clara ocasió de Juanma, una pilota de Blas a l'espai, se'n va anar Juanma sol i encarant l'un contra un amb el porter doncs no va saber passar-li la pilota, colar-li la pilota, el porter amb les mans va refusar la pilota, i encara Juanma a la segona part sobretot en els primers minuts va tenir dues ocasions claríssimes, també en una semi-errada, perquè era més fàcil marcar que no errar, errava Juanma, no donava bé la pilota i el porter la podia treure com va poder amb les mans. Era una ocasió i després va tenir una altra, i després els instants, sobretot al partit de la mitja hora de la segona part, ells se van estirar més, van buscar la porteria del Sobrense, Sergio Alcaraz va tenir que treure una pilota gairebé de la mateixa línia de gol amb el cap, i el Sobrense encara va tenir alguna que altra ocasió d'un home que jo el vaig veure bastant ahir molt, molt posat al partit, que va ser Blas. Jordi Serra va voler obrir també les bandes com va fer aquí amb el Vallirana, ahir potser no li va sortir tan bé a la segona part, però el Sobrense havia fet un sobreforç, i jo penso que el punt és molt positiu perquè era davant d'un bon equip en un camp complicadet com és el camp de la Múnia, i doncs per mi la sensació que me va donar el Sobrense és que continua sumant, i això és important.
I perquè de moment fora de casa el Sobrense està sumant punts, va guanyar Esplugues, va guanyar el camp de la Guàrdia, ha sumat un punt a la Múnia, per tant l'equip es manté solvent fora de casa, que és gairebé més complicat.
Sí, sí,
que jugar aquí al municipal, no?
De fet, sumar al camp del Sant Joan d'Espí, com ho va fer la primera jornada, o
també,
sumar
també
al camp de la Múnia, com l'ha fet aquesta, o bé les dues derrotes, les dues victòries que va aconseguir tant al camp del Pluent com a la Guàrdia, demostra que el Sobrense es troba còmode, que en contrari, el que passa que ahir potser la Múnia tenia més detalls coneguts del Sobrense, coneixia millor el Sobrense, sabia com jugar-li al Sobrense, i això evidentment era el que jo destacava abans de jugar aquest partit, que era potser el que es trobaria en contra el Sobrense, no? Que jugava davant d'un equip que coneixia perfectament els moviments d'aquest equip, no? Però bé, a mi me va causar molt bona sensació, tant la Múnia com el Sobrense. Podia haver guanyat un com l'altre, al final van sumar els dos, van guanyar un punt cadascú, i doncs jo me quedo amb el partit que feia el Sobrense, sobretot a la primera part.
Taules, per tant, ahir al municipal de la Múnia, i satisfacció, per què no dir-ho, també d'un Jordi Serra, que també es queixava d'un possible penal a les acaballes del partit.
Sí, bueno, hem fet, per mi, ara comentava, una primera part sensacional, que no es veu ni... Ahir vaig estar veient tres partits de primera divisió i no vaig veure un futbol amb jugades trenades com les que hem fet nosaltres a la primera part, no? És cert que amb una errada defensiva, bueno, una errada puntual d'un jugador individual, l'Ignasi ha volgut treure la pilota controlada, som un equip que ens agrada jugar, l'ha perdut i ens han marcat el 0-1 amb la primera jugada que han tingut, no? Després hem continuat jugant bé, hem tingut la jugada que per mi ha sigut preciosa del gol, amb la jugada de combinació del Candel, amb una arribada fantàstica del Mario. Després hem tingut alguna ocasió més del Juanma claríssima abans de la mitja part, i bé, la segona part, doncs, ells s'han reforçat una miqueta al centre del camp on estàvem sent molt superiors, i bé, ens ha costat una mica més, ells han tingut 20 minuts molt, molt bons, vaja, que ens haguéssim pogut guanyar, però també nosaltres a les contres i amb una jugada al final del Blas amb una falta que ha triat, que el porter l'ha tret molt bé, doncs, que haguéssim pogut guanyar el partit. Bé, anem a donar-ho com un punt positiu, un bon empat, i ara treballar de cara al partit de la setmana que ve, que per mi és dels més complicats que jugarem de moment.
Parlaves del Juanma. Juanma ha tingut tres pilotes clares de gol. Una quan s'estava acabant la primera part i dos a l'inici de la segona part. Si està més afinat, el partit no s'escapa, eh?
No, bueno, s'ha escapat, s'ha empatat, però bueno, haguéssim definit,
sí,
no?
Sí, els tres punts.
Els tres punts no els hem aconseguit. Ells, ja et dic, doncs són un equip amb molt d'ofici, que quan necessiten un fitxatge treuen el talonari del president i fitxen jugadors. I nosaltres, amb la nostra il·lusió, amb la nostra força, amb la nostra joventut i sobretot amb la nostra velocitat per les bandes, el futbol que tant ens agrada, doncs hem aconseguit fer molta mal. Jo crec que avui una miqueta el barem ha sigut injust, perquè crec que els tres punts que s'han tingut que ser nostres.
Reclamava un penal els últims minuts a Blas, no?
Sí, és el que comentàvem ara, no? Bueno, que és difícil pitar aquest penal al minut 90 en camp contrari al camp de la Múnia. Segurament, si hagués sigut a l'altra àrea, doncs segurament hagués assenyalat, perquè el línier de l'altra banda aixecava el banderín cada vegada quan hi havia mans, quan hi havia una falteta, i el que tenia aquí, doncs, amb tanta gent no s'ha volgut complicar, no? I bé, doncs, el penal s'ha de pitar al minut 1, al minut 7 o al minut 90. És una clara agafada de la samarreta, que si és dins l'àrea és penal.
Molt bé, no sé, em sembla que era el número 3 o 4 d'ells, el negret aquell que n'hi ha al mig de la defensa, molt segur, gràcies a aquest, perquè podíeu desequilibrar, però aquest sempre arribava, eh?
Sí, és un home molt ràpid, el Càmera, jo ja el coneixia del Vilafranca, sabíem que era molt ràpid, amb l'Abdel que va molt bé de cap i amb el joc físic, i bé, doncs sí, ha fet el seu partit, està molt bé, però també tenen el Limón davant, tenen el Juanito, el Marc, el nano aquest, el Jordi Cano aquest, que és un gran jugador, i bé, crec que nosaltres hem fet una bona imatge, nosaltres som un equip fet d'il·lusió i de ganes i d'ajuntar gens aquí de la comarca, no? Hem fet un bon partit contra un dels principals gallitos del grup, per mi, perquè el Mamunia té on triar i més que tindrà, segons m'interès.
Sí, sí, perquè segons tinc entès, ha fitxat el Turo, eh?
Sí, bueno, aquesta gestió jo vaig començar-la abans que la Múnia. Quan em va trucar el president, el Manu, que li havien donat la baixa amb l'Arturo. Òbviament és un jugador que ens interessaria moltíssim. El primer contacte que vam tenir va ser el diumenge passat. Va dir que s'ho pensaria, però bé, ja està ara sense feina i bueno, quatre calés no li anirà malament. És una llàstima que sigui així, però el futbol per aquesta zona es mou així. Ho entenc perfectament i felicito el jugador perquè és un tros de persona, perquè em va trucar i em va dir: Jordi, que me voy allí, però m'he hecho mucha ilusión la llamada i tal. Bueno, que li vagi molt bé i la Múnia seguirà sent un equip que anirà fent això fins que li duri. Després, quan s'acabin els calés, doncs ja veurem.
Aquest Sobrense continua sumant, quatre empats i tres victòries.
Sí, llàstima que els empats no valguin dos punts, no? Perquè llavors ja ens anirà molt bé. Val un, bé. I nosaltres, doncs ja et dic que estem molt contents. Ens ve ara un partit per mi complicadíssim, que és l'Espirall, que també vells coneguts, no? Un altre mini derbi, i és un equip per mi que aquest ha d'estar també juntament amb la Múnia, amb la Barceloneta, amb la Penyanguera i sobretot el Martinenc, que és un equip històric, doncs ha d'estar dalt. Nosaltres hem de fer coixí, anar sumant, i ja vaig dir la setmana passada, si hi ha temps de fer volar coloms, ja farem volar coloms una mica més endavant.
Bones valoracions. Per tant, després d'aquest 1-1 del Sobrense a la Múnia, un Sobrense que conjuntament amb el Martinenc són els dos equips que millor defensen. Tant Martinenc com Sobrense han encaixat només 5 gols. Bé, donem per bo, com dèiem, aquest puntet del Sobrense. Però atenció, ara m'ho recordava el Toni quan estàvem escoltant el Jordi. De fet, el Jordi també ho va comentar a la part final de la conversa. Que amb aquest diumenge, amb la visita del Bages Pirà i les Clotes, el Sobrense no jugarà a les 5, com és habitual, sinó a 3:15, és horari oficial tardes, el que marca la federació quan els camps no disposen de llum.
Sí, sí.
I és el cas del municipal d'Aiguadols, que a l'estar obres, doncs, hi ha aquesta problemàtica, diguem-ho així.
Sí, clar.
I el Sobrense s'haurà d'adaptar fins que no acabin les obres a aquest horari.
Clar, a l'horari d'hivern, no? Perquè un cop s'ha atrasat aquesta hora i no tenir llum artificial al municipal, la llum artificial no és suficient per a cobrir tot el que dona un partit, i sobretot ja quan se queda sense llum el partit, doncs, clar, han tingut que canviar l'horari, i aquest horari ser a les 4:15, tenint en compte tot això, no? Uh-huh. Esperem que aviat estigui resolt tot això. El Jordi Serra feia referència a això, no? Que també sap greu, no? Que comencin una miqueta la casa pel sostre, en vez de primer posar la llum i tot això. Ells confien en que tot això vagi contra més aviat el possible, però clar, evidentment han tingut que agafar aquesta mesura, perquè si no, no es podria veure el que és el partit,
doncs,
al final. No?
Atenció a aquest apunt, que és important, sobretot per aquells aficionats del Sobrense que vulguin anar diumenge, que no vagin a les 5, perquè ja veuran el partit pràcticament, doncs, a les acaballes.
A les acaballes, sí.
3:15, a les 15:45. 3:15 començarà aquest Sobrense Basi Espirall les Clotes, degut, doncs, a aquest problema de les llums al municipal d'Aiguadols mentre durin les obres a la graderia. I hem de parlar també de l'Inter. Toni, aquest Inter que dissabte ho va tenir re a tocar, amb un 2-0 davant la penya Unió Màlaga, i al final 2-3.
Sí, i te sap greu perquè és davant d'un equip que no és superior a l'Inter. El que passa és que l'Inter està molt malament, falta efectius, aquest Inter està, jo diria, molt mermat tècnicament, penso que és molt justet a l'equip. Doncs que alguna cosa ha de fer la Junta i l'entrenador per tirar endavant aquest Inter, perquè si no patiran moltíssim. Uh-huh. La prova la tens el dissabte, l'Inter se va col·locar amb un 2-0, que podia haver estat un 3-0, perquè l'àrbitre va anul·lar una falta impressionant, un xut des de fora a l'àrea en falta, llançada per un jugador de l'Inter, per apreciar que era falta indirecta, aixecava la mà el jugador de l'Inter. Jo no vaig veure la mà aixecada, això me'l van dir després, va xutar directament i l'àrbitre lo va anul·lar. Llàstima, perquè era un 3-0, amb un 3-0 les coses potser haguessin canviat, però l'Inter va veure com l'excusaven diferència al 2-1, empataven 2-2, i quan faltaven, lo típic, 2 o 3 minuts per acabar, doncs veien com le marcaven el 2-3. Una llàstima, perquè torno a repetir, no és superior a aquest equip, és un equip que en una altra circumstància l'Inter hagués guanyat tranquil·lament, però el dissabte, amb aquest Inter, que jo crec que li falta molt efectiu, n'hi ha molta voluntat per part d'uns quants, però potser falta una miqueta la tècnica per far part d'un altre, doncs tenen que treballar moltíssim, perquè si no aquest equip patirà per mantenir categoria, si la manté.
Doncs de moment l'Inter, que és cue de la classificació d'aquest grup 8è de la segona territorial, fins ara suma 2 punts, després de 2 empats, va tenir la victòria, repeteixo, molt, molt, molt a prou, com ens comentava el Toni, el passat dissabte al municipal d'Aiguadols. Aquell 2-0 no va ser al cap i a la fi suficient perquè els homes de Gerardo Rojas s'enduguessin a la primera victòria de la temporada. Tant de bo, doncs, ho puguin aconseguir aquest proper cap de setmana al camp del Sant Esteve Sarrovires. No és plaça senzilla, precisament, Toni.
No, no.
Però bé, quin partit? No és difícil, no?
És molt difícil, sí, és complicat. Tots els partits són difícils, i més per a l'Inter, amb la dinàmica que ha agafat, no? I molt té que canviar, no? Si vol canviar aquesta dinàmica, perquè tu mires i té un equip per jugar 11 jugadors, després els canvis no tan moltíssim, i això ho acusa molt a l'Inter.
Doncs tant de bo, com a mínim puguin puntuar els homes de Gerardo Rojas aquest proper cap de setmana al camp del Sant Esteve Sarrovira. Sant Futbol, acabem una setmana més, el temps a descompte. Doncs arribem pràcticament al punt de les 9. Toni, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Que vagi molt bé. Bona setmana. Ens retrobem dimecres. I a vostès, doncs, moltíssimes gràcies per la seva atenció. Tornem dimecres al temps de la tertúlia Pilotes Fora. Que vagi molt bé. Adéu-siau.